tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, en connexió directa ara mateix en Ràdio Olot i Ràdio Ripoll, per explicar-vos què passa a les nostres comarques. És dimecres 15 d'abril del 2026. El que hem de fer primer de tot és saber si aquest matí ens haurem d'abrigar gaire abans de sortir de casa. Ni el Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
La primavera ens dona aquests contrastos. Fresqueta de bon matí, caloreta al migdia.
Sí, és allò que agafes, eh? La jaqueta a primera hora del matí, després al migdia ja te l'has de treure perquè fa més calor. Repassem termòmetres, ara mateix un grau negatiu a Vall de Núria, tenim 2 de positius a Mieres, 3 graus a Das i a Ripoll, 4 graus els tenim a Camprodon, també els tenim, per exemple, a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, 5 graus a Olot, a Sant Pau de Segúries i a Castellfollit de la Roca, 6 a Montagut, 7 a Besalú i a Girona, 8 a Banyoles i 15 a Figueres i a Roses.
Doncs vinga, anem a la previsió meteorològica, l'avançament, Dani, què ens pots explicar?
Bé, dimecres, dia de sol, tramuntana moderada al matí, mala mar, la tarda mar de fons, màximes de 20 a 25, comença a recuperar-se la temperatura, aquesta bonança totalment primaveral, i dijous tampoc canvia el temps, dia de sol, 4 núvols prims, a la tarda alguns núvols a l'interior, la temperatura un pèl més alta. Potser el cap de setmana, dissabte a la tarda, algun ruixet al Pirineu i més probable diumenge, algun xàfec o alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. És l'única possibilitat de pluja aquesta setmana.
8 i 1.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Futur incert pel socialisme del Ripollès després de la renúncia dels 2 regidors de la formació a Ripoll, forçats per la directiva del partit.
L'anunci que cap membre de la llista socialista vol prendre'ls el relleu com a regidor ha provocat que la Federació Socialista a comarques gironines dissolgui l'agrupació local i creï una comissió gestora, diuen, per reconduir la situació a Ripoll.
Cada cop es complica més la situació pels socialistes al Ripollès. Mentrestant, el ple de l'Ajuntament de Ripoll ha aprovat una nova modificació del pla urbanístic municipal per canviar l'ús de 2 espais a la zona de la Devesa del Pla.
Aquest canvi és de valent interès d'una gran superfície a l'indret i s'aconsegueix preservar la zona on se celebren esdeveniments com l'Inspira per traslladar el possible centre comercial una mica més avall en un espai amb un ús més puntual prop de l'àrea d'autocaravanes.
Escoltem l'alcaldessa Sílvia Urriols.
Avui podem deslliurar aquest terreny tan valuós de l'activitat econòmica i l'edificabilitat previstes. Recordem que estem parlant de planta baixa amb més 7 pisos i salvaguardar-lo com un espai net, lliure i natural per a les futures generacions de ripollesos. Com? Doncs traslladant aquesta activitat i edificabilitat del terreny que ja ha situat una mica més amunt, on per entendre'ns ara situem les atraccions.
La gestió de l'aigua avui també és notícia. 5 municipis de la Vall del Llierca i el Consell Comarcal de la Garrotxa fan un estudi per trobar nous punts de captació d'aigua a la zona.
Històricament, a la Vall del Llierca han tingut problemes d'aigua i més durant la sequera. Per això es du a terme un estudi que ha d'acabar amb la perforació de diverses zones per poder garantir un millor abastament a Montagut, Tortellars, Gelaguer, Sant Jaume i Sales de Llierca.
Escoltem l'enginyer del Sigma, és l'Esteve Costa.
Per poder trobar els punts, el que hem fet és primer encarregar un estudi hidrogeològic per saber ben bé aquests estrats on estan ubicats i a quines zones aproximades hauríem d'anar a prospeccionar per poder trobar aigua en condicions.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts fa una crida a respectar les senyalitzacions als trams tallats a l'accés de la ruta de les Tres Colades i ho fan després d'haver detectat que algunes persones no han fet cas durant la Setmana Santa a les recomanacions.
Fa uns dies es va haver de tancar un altre tram, aquest cop a la zona del cingle de Fontfreda, per culpa de la vegetació que obstaculitza el camí.
Escoltem a l'alcaldessa, és Maria Vidal.
És qüestió també de poder-hi accedir, de poder, si hi ha troncs de dimensions grans, si ha de poder anar amb una grua. Bueno, tot això s'ha d'estudiar una mica bé, ja hi ha anat la nostra àrea de jardineria, ja hi ha anat la regidoria també a mirar a veure com gestionar tota aquesta part, que no té res a veure, com molt bé dius, amb l'altra, que és molt més complexa.
I avui també tenim novetats sobre l'estat del talús de Ribamala, perquè la setmana que ve començaran les obres per estabilitzar-lo.
La intervenció es pot allargar mesos, però es vol assegurar correctament el talús per evitar cap possibilitat de noves esllavissades.
Ho explica l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, en Ramon Roquer.
Estem parlant de 800 pilotatges en alçada, amb uns treballs molt complexes, que cal fixar una malla important perquè pugui aguantar futures esllavissades, i per tant es pretén fer una feina ja definitiva, que permeti, doncs, durant molt de temps, suposo que molts anys, no hi torni a haver una inestabilitat com la que hi ha hagut.
I a Olot, la nova ronda de Sant Miquel va prenent forma. L'Ajuntament ha adquirit la propietat d'un dels edificis que s'enderrocarà per tal d'obrir el nou pas.
El regidor d'Urbanisme, Jordi Güell, ha detallat que ara també caldrà expropiar la part dels jardins de la zona per tal d'obrir un vial que arribarà fins a la zona del pont de Zamenhof.
El planejament urbanístic de la ciutat preveu obrir un carrer que, de fet, se'n dirà ronda de Sant Miquel i que comunica la plaça Palau fins al pont de Samenhof. Per entendre'ns, és on hi ha actualment el supermercat i el consum.
L'Ajuntament de Llanars ha tret a concurs públic una plaça d'agent cívic després de les bones valoracions de les proves anteriors.
La figura de l'agent cívic s'instaurarà els caps de setmana i en les èpoques de més afluència al municipi, i la seva tasca serà informadora i no sancionadora.
L'alcalde és Amadeu Rosell.
La figura d'un agent cívic no deixem pensar que era la millor, la més correcta. Una persona, doncs, que no sanciona, sinó que només informa. Informa del que pots fer i del que no pots fer. I, per tant, a nosaltres això ens ajuda molt a mantenir un cert equilibri en aquests moments de tanta afluència de gent.
I un dels murs de la Devesa del Pla s'ha convertit en un recopilatori de mots en desús. Dins el projecte Artistes del Canvi, els alumnes de l'Escola Salesiana de Ripolla han estat els encarregats de traspassar-hi aquelles paraules que fa temps que no s'utilitzen en el dia a dia. La Núria Moret és la directora dels Salesians de Ripoll.
Agafin un criteri, no?, de voler transformar la societat, de canvi, de millora constant del nostre entorn i del món en general, i ho expressin a través de l'art. Llavors, doncs, hem contactat amb diferents artistes locals perquè ens puguin ajudar a fer realitat una mica aquest projecte, i cada cicle de l'escola, doncs, ha fet un producte artístic diferent.
Una altra publicació tenint en compte de cara a Sant Jordi. Pilar Riera fa el salt a la novel·la amb la publicació de Res no és el que sembla. Després de gairebé una dècada repassant la història en alguns àmbits de la comarca i d'aprofundir en alguns personatges garrotxins, ara explica una història de ficció.
I és la història d'una dona, hi ha més personatges, i ella, bueno, va alternant el que és el passat d'ella amb el present. El present no és ara, sinó que és el 1990 i pico. És una novel·la per passar l'estona, bàsicament. Sí que hi ha, doncs, una mica de, no diré misteri, però és, bueno, és que res no és el que sembla.
Les activitats esportives de lleure i lúdica seran protagonistes aquest estiu a la Garrotxa.
Es preveu algunes novetats com activitats per a joves d'entre 14 i 16 anys i la recuperació del casal de gimnàstica, entre d'altres. A finals d'aquest mes d'abril s'obre el període d'inscripcions per a les diferents activitats.
Escoltem la tècnica de l'àrea d'educació i joventut del Consell Comarcal, Marta Vilà.
Com a novetat plantegem la proposta de ruta 14-16, que és una proposta nova, que el que es pretén aquí és sobretot que els joves puguin desenvolupar també una capacitat d'autonomia i també de participació i de servei al territori i a la comunitat.
Un miler d'alumnes participaran a la jornada del Dia de l'Educació Física al carrer a Catalunya, que celebrarà a Olot. Hi participaran estudiants de primària i secundària que sortiran per la ciutat a fer la classe d'educació física que farien al centre. Es durà a terme aquest dijous a partir de primera hora del matí. Escoltem precisament un dels seus impulsors explicant l'objectiu de la iniciativa.
No només estem, doncs, corrent darrere una pilota o fent esport o fent activitat, sinó que hi ha una sèrie d'aprenentatges a nivell de valors, d'educació pels nens i nenes, no?, pels infants i adolescents, i també la part esportiva, evidentment.
Es tracta de Mariona Casanovas, que és una de les membres del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física de Catalunya. I Olot serà una de les seus del circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet.
Tot i que encara falta perfeccionar alguns detalls, el circuit tindrà totes les categories possibles i Olot tornarà a repetir com a seu després de ser-ho en alguna ocasió durant les 8 edicions que s'han dut a terme fins ara.
Ho explica el president del Club Bàsquet Olot, Werner Esteller.
És una activitat del 3x3 que cada cop s'està, bueno, no només ho nota la federació, ho notem als clubs i a nivell local ho percebem així també, que cada cop va més. És una activitat que necessita de no tot un equip de 12 participants, sinó que poden ser participants de 4, que són activitats molt dinàmiques i molt atractives en quant al seu dinamisme en l'organització i en l'execució, i que cada cop ja força més.
I el Club Tenis Pàdel Can de Bànol ha donat el tret de sortir del calendari anual amb el torneig de primavera de pàdel.
28 parelles han participat a la competició en les diverses categories, establint un nou èxit d'inscripcions per a l'entitat Camp de Bànolenca. A més, el torneig també ha servit per estrenar les noves superfícies de les pistes.
Un dels membres de la Junta de l'entitat és Enriqui Morera.
Sí, molt contents, perquè últimament els tornejos que fem emplenem, tenim un màxim perquè tenim 3 pistes, i el cap de setmana no dona per més. Però molt bé, la gent respon, comença a venir gent d'altres clubs, d'altres pobles, tenim gent de Camprodon, tenim gent de Torelló, estem molt contents.
Són les 8 i 10.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Futur incert pel socialisme a la comarca del Ripollès. Us ho expliquem ara mateix. Tot plegat després de la renúncia dels dos regidors de la formació a Ripoll, forçats per la directiva del partit.
L'anunci que cap membre de la llista socialista vol prendre's el relleu com a regidor ha provocat que la Federació Socialista Comarques Gironines dissolgui l'agrupació local i creï una comissió gestora, diuen, per reconduir la situació a Ripoll.
Judit Espert.
El partit dels socialistes de Ripoll es quedarà sense les dues columnes que han sostingut la formació a la capital del Ripollès en les darreres dues dècades. Després de l'anunci que faran efectiva la seva renúncia com a regidors de la corporació, carregant contra el partit per les pressions rebudes i posant en relleu que ho fan per responsabilitat i que sempre han treballat en pro del municipi, la formació es queda sense relleu. En el comunicat dels dos regidors se subratlla que cap membre de la candidatura vol ocupar la cadira de regidor socialista i si es compleix es viurà una situació gairebé inèdita en política municipal. De fet, la Federació de les Comarques Gironines ha acordat dissoldre l'agrupació del PSC a Ripoll i crearà una comissió gestora, diuen, per reconèixer conduir la situació i treballa per un projecte alternatiu per a l'Ajuntament de Ripoll. La renúncia de tots els membres de la llista que es demanin les seves credencials l'haurien de fer efectiva el secretari municipal i aquesta incapacitat de trobar relleu s'hauria de formalitzar el ple i posteriorment comunicar a la Junta Electoral. La Junta hauria de transmetre la potestat al PSC a escala nacional perquè designi dues persones perquè ocupin les dues actes com a regidors per sufragi universal. En cas que no diguessin ningú, la configuració el ple canviaria. Es passaria de 17 a 15 regidors i també canviaria el nombre de vots necessaris per a la majoria absoluta. Un escenari mai pensat en un ple de Ripoll que arriba després que l'executiva nacional hagi pressionat els dos regidors ripollesos a presentar la seva renúncia com a càstig per l'abstenció en el ple de pressupostos de la capital que va facilitar l'aprovació dels comptes d'Aliança Catalana. Aquest dimarts al matí el partit donava per feta la renúncia, deien després d'una reunió amb Enric Pérez i Ana Belén Avilés. Segons els dos regidors, però, s'havien assabentat de la decisió pels mitjans de comunicació i en cap moment s'havien reunit amb la direcció nacional ni la Federació de les Comarques Gironines. En un comunicat carregaven contra una decisió, diuen, unilateral de la direcció nacional i posaven en relleu que totes les determinacions preses des de Ripoll s'havien fet pensant en Ripoll i els seus interessos. Tot i això, a mig matí anunciaven la dimissió, asseguraven per responsabilitat i atenent a la voluntat de la direcció nacional.
Doncs tornem a aquell ple on es va generar tota aquesta polèmica a partir dels pressupostos, però per una altra qüestió. El ple de l'Ajuntament de Ripoll ha aprovat una nova modificació del pla urbanístic municipal per canviar l'ús de dos espais a la zona de la Devesa del Pla. Aquest canvi es deu a l'interès d'una gran superfície a l'indret i s'aconsegueix preservar la zona on es celebraven o celebren esdeveniments com l'Inspira per traslladar el possible centre comercial una mica més avall en un espai amb un ús més puntual prop de l'àrea d'autocaravanes. Més detalls amb en Guido Sant Jeroti.
La zona on se celebren esdeveniments de gran volada cultural per Ripoll com el Festival Inspira estava marcada com a parcel·la edificada per habitatge i activitats econòmiques. Davant de l'interès d'una gran superfície comercial per instal·lar-se a l'indret, l'Ajuntament de Ripoll ha aprovat una modificació del POUM, la 37a. L'objectiu seria blindar aquest espai de valor social i cultural perquè el supermercat es faci a tocar de l'àrea d'autocaravanes, que passa a ser-ho formalment a partir d'aquesta aprovació. També s'inclou la possibilitat d'edificar habitatge a la parcel·la. Els vots a favor han sigut de l'equip de govern i de Junts. Parla Sílvia Orriols, alcaldessa de Ripoll, i Ferran Raigón, portaveu de Junts per Ripoll.
Avui podem deslliurar aquest terreny tan valuós de l'activitat econòmica i l'edificabilitat previstes. Recordem que estem parlant de planta baixa amb més 7 pisos i salvaguardar-lo com un espai net, lliure i natural per a les futures generacions de ripollesos. Com? Doncs traslladant aquesta activitat i edificabilitat del terreny que ja ha situat una mica més amunt, on per entendre'ns ara situem les atraccions.
Celebrat també doncs, que hi hagi aquesta part privada que tingui un interès
i que, per tant, gràcies a l'interès d'aquest, doncs, puguem fer aquest canvi posteriorment, perquè aquesta part, doncs, que és, com han dit, on se celebra l'Inspira, on hi han activitats per la Festa Major, per la Fira de les 40 Hores, doncs, pugui ser realment una zona pública.
En contra hi van votar Esquerra, Alternativa per Ripoll, CUP i Som-hi Ripoll. Els republicans posen en dubte que el procediment s'hagi fet correctament. Ho expliquen Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra a Ripoll, Jordi Ustenc, portaveu de l'Alternativa per Ripoll CUP, i Joaquim Colomer, portaveu de Som-hi Ripoll.
Que no ens torni a passar com a Caselles, per exemple, que llavors ve l'ACA o venen altres organismes, com en aquest cas Carreteres o qui sigui, i ens diuen no, és que això no es pot fer per tal o per qual. Per tant, poder seria millor tenir aquests informes.
I tenim una pagesia que es manifesta constantment sobre les dificultats que tenen per poder vendre el seu producte en unes condicions, i el que fem és promocionar una gran superfície que li importa tres pitos la realitat de la pagesia local i autòctona.
I crec que si el que hem de fer és projectar un Ripoll del 2030-2040, no podem qüestionar aquest espai, posar una altra gran superfície i alhora defensar el petit comerç del nostre municipi.
L'abstenció socialista mostra el desacord per com s'ha gestionat una situació en la que el seu portaveu esperava més negociació i comunicació per buscar un consens de tots els regidors. Ho explica Enric Pérez, el portaveu del PSC a Ripoll.
Si aquesta proposta que ara tenim a sobre la taula, doncs potser l'haguéssim parlat, doncs potser sí que podíem haver parlat amb la propietat. Escolta, però quin import teniu? Segurament la situació actual de la propietat, que té, doncs, uns terrenys, que segurament té alguns deutes que pagar, perquè de fet en aquesta parcel·la, si jo no tinc mal entès, doncs hi ha una càrrega hipotecària.
El proper pas serà confirmar la permuta dels terrenys perquè l'empresa pugui acabar de tirar endavant la construcció de la superfície.
Parlem ara de la gestió de l'aigua. Perquè 5 municipis de la Vall del Llierca i el Consell Comarcal de la Garrotxa estan fent un estudi per trobar nous punts de captació a la zona. Històricament, a la Vall del Llierca han tingut problemes d'aigua i més durant la sequera.
Per això es du a terme un estudi que ha d'acabar amb la perforació de diverses zones per poder garantir un millor abastament a Montagut, Tortellars, Gelaguer, Sant Jaume i Sales de Llierca. El principal problema d'aquesta zona de la comarca és que els arriba l'aigua amb sulfits.
Gerard Puigdemont.
A la Vall del Llierca històricament han tingut problemes d'aigua. Tot i haver aigua en profunditat, aquesta conté sulfats, donat que es toca amb les formacions de guixos de Beuda, fet que obliga a tractar-la més o menys a partir del pont del Llierca i la part de darrere del poble de Tortellà cap a Navall. Montagut, Tortellà i Argelaguer s'abasteixen a través de la captació del Gomarell, que no conté sulfats, donat que s'agafen alçada a la riera de Sant Aniol de Guja, a l'Alta Garrotxa. Tot i això, tenen alguns pous amb problemes de sulfats que minven la qualitat de l'aigua. Sant Jaume de Llierca té una captació pròpia, amb 3 pous i una planta de tractament que elimina sulfats, però en els últims anys no han acabat de funcionar totes les prospeccions per trobar aigua de qualitat i en quantitat de la zona de la Miana. I Sales de Llierca té 2 pous autònoms, pròxims al riu Borró, afluent del Fluvià, i que neix a la zona del Bassegoda, també a l'Alta Garrotxa. Durant la sequera, però, alguns pobles de la Vall de Llierca van tenir greus problemes d'abastament. Per això els diversos municipis es van unir per finançar uns sondejos, i tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, concretament del Sigma, fa temps que estan treballant en aquest estudi per trobar nous punts de captació. Esteve Costa és enginyer del Sigma.
Per poder trobar els punts, el que hem fet és primer encarregar un estudi hidrogeològic per saber ben bé aquests estrats on estan ubicats i a quines zones aproximades hauríem d'anar a prospeccionar per poder trobar aigua en condicions.
Per fer-ho s'han basat en l'experiència adquirida de Beuda, que van fer uns sondejos similars per fer un pou. Actualment el projecte està fet i els sondejos també.
I després, per acabar d'afinar, una vegada ja sabent un àmbit més gran geogràfic on podem anar a prospeccionar, per afinar la profunditat i les capes que trobarem, hem fet un estudi geofísic, que són uns sondejos verticals radioelèctrics que el que fan, intenten simular, diguem, amb diferents resistivitats del terreny, les capes que hi han.
Per ara s'han trobat dos possibles punts de captació que després hauria de canalitzar l'aigua als dipòsits. S'ubicarien una mica més amunt del pont del Llierca i una zona pròxima a la Pedrera de Tortellà, en dos punts encara no determinats, i s'hauria de baixar uns 250 metres sota terra i situats just per sobre on l'aigua comença a tenir contacte amb els guixos. El pròxim pas és treballar sobre el terreny i esbrinar si l'aigua és bona i arriba en quantitat.
Una formació que en diuen de mans, si és molt porosa, i que aquesta aigua segurament és la que es capta a l'Alta Garrotxa i de forma, com que és un massís calcari, doncs de forma subterrània, perquè és un massís porós, podria arribar en aquests nivells.
Si tot surt bé, el pròxim pas seria regular el repartiment de l'aigua entre els diferents pobles i iniciar els treballs. S'espera que aquest any les prospeccions quedin fetes i des del Consell Comarcal ja tenen a punt la partida per licitar l'actuació. Possiblement, l'Agència Catalana de l'Aigua subvencionaria aquest projecte. Segons l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, tenir nous punts de captació els donaria més tranquil·litat, donat que en el seu cas han hagut de recórrer els camions cisterna durant els moments més durs de la sequera.
Sobretot el primer any de sequera, jo no havia viscut, doncs vam arribar a quedar-nos sense aigua totalment i ho vam haver de resoldre en camions cisterna i ara que tenim tanta aigua i que plou cada dia i que això és un bon moment per preparar-nos, perquè això és, sembla ser que serà cíclic i ens podem trobar doncs aquests episodis de molta aigua i episodis de, que no tinguem, no?
En els darrers anys, tots 5 pobles han estat fent millores a la xarxa d'aigua i han estat treballant per tenir una millor resiliència hídrica, però si aquest projecte conjunt surt bé, possiblement ho passaran menys malament respecte als darrers anys de la sequera.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts fa una crida a respectar les senyalitzacions als trams tallats a l'accés de la ruta de les Tres Colades i ho fan després d'haver detectat que algunes persones no han fet cas durant la Setmana Santa a les recomanacions.
Fa uns dies es va haver de tancar un altre tram, aquest cop a la zona del cingle de Fontfreda, per culpa de vegetació que obstaculitza el camí. Des de l'Ajuntament segueixen esperant resposta de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya respecte a l'esllavissada a la zona del Molifondo. La ruta de les Tres Colades es pot recórrer, però cal seguir els camins indicats.
Fa unes setmanes, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts anunciava que l'accés a la ruta de les Tres Colades per la banda de Molifondo, just pel camí que voreja l'Església Nova, quedava tallat degut a una esllavissada en el camí a causa de les pluges dels darrers mesos. Ara com ara, continuen esperant l'informe de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per saber quin és l'àmbit d'afectació, com es pot restaurar i com cal conservar d'ara endavant la zona. Pocs dies després, el mateix Ajuntament anunciava que l'accés a la zona de Fontfreda, just a l'altre cantó de ruta, també quedava tallat. Maria Vidal és l'alcaldessa.
Com bé dius, als voltants del cinglera de Fontfreda hi ha hagut una sèrie d'inconvenients amb el pas del riu, que hi han quedat molta part de brancada i de troncs que ens hi han anat quedant i fins i tot alguna pedra que s'ha quedat desplaçada, que impossibilita el creuar el riu. Per tant, hi ha un altre tram que també l'hem hagut de tancar.
Des de l'Ajuntament deixen clar que els dos accessos pateixen problemes diferents. El camí de Molifondo té un problema d'esllavissades, mentre que el de Fontfreda es tracta més de caiguda d'arbres i de camins obstaculitzats, de manera que aquest segon camí es podrà reobrir abans.
És qüestió també de poder-hi accedir, de poder, si hi ha troncs de dimensions grans, si hi ha de poder anar amb una grua. Tot això s'ha d'estudiar una mica bé. Ja hi ha anat la nostra àrea de jardineria, ja hi ha anat la regidoria també a mirar a veure com gestionar tota aquesta part, que no té res a veure, com molt bé dius, amb l'altre, que és molt més complexa.
La de les Tres Colades és una ruta molt visitada, per exemple, a la primavera. Per Setmana Santa, moltes han estat les persones que han gaudit d'aquest entorn geològic privilegiat de Sant Joan les Fonts, però malauradament des de l'Ajuntament lamenten que han detectat persones que no han fet cas a les indicacions de seguretat.
Aquesta Setmana Santa, algunes persones que havien creuat les cintes, les valles i de més, enmig dels espais que nosaltres hem delimitat per no passar. I clar, llavors no pot ser, el que ho fas és per vetllar per la seguretat, no?
Per això demanen que la gent continuï visitant els espais més atractius de l'entorn, com per exemple la Pedrera del Buscarró, però seguint camins alternatius per arribar-hi, per exemple per la carretera de Vivers.
I més obres complexes. La setmana que ve començaran les necessàries per estabilitzar el talús de Ribamala.
Així ho ha traslladat el Ministeri de Foment a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. La intervenció es pot allargar mesos, però es vol assegurar correctament el talús per evitar cap possibilitat de noves esllavissades.
El Ministeri de Foment disposarà a partir de la setmana vinent de treballadors per intervenir a la reparació del cingle de Ribamala. Després que totes les empreses estiguessin implicades en les millores a la xarxa ferroviària, a partir del proper dilluns s'espera que torni el moviment en un pas on els treballs seran d'elevada complexitat. Ho explica l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roquer.
Estem parlant de 800 pilotatges en alçada, amb uns treballs molt complexes, que cal fixar una malla important perquè pugui aguantar futures esllavissades, i per tant es pretén fer una feina ja definitiva, que permeti, doncs, durant molt de temps, suposo que molts anys, no hi torni a haver una inestabilitat com la que hi ha hagut.
El cost de les obres rondaria els 2 milions d'euros i la seva complexitat farà que s'allargui l'obertura del segon carril i que la circulació pugui tornar a la normalitat.
Em parla d'uns 2 milions d'euros d'inversió, per tant estem parlant d'una obra molt gran que, com he dit, es pot allargar inclús alguns mesos i que és complexa, però que ha de garantir la seguretat del pas de vehicles i de persones en aquest pas tan estret de Ribamala.
En vistes al cap de setmana llarg de l'1 de maig, en el qual s'espera un flux elevat de trànsit cap a la vall de Camprodon, l'Ajuntament de Sant Joan ja està insistint en la presència de persones que regulin el pas de vehicles. Des del Servei Català de Trànsit es pretén un dispositiu semblant al de Setmana Santa, amb les millores necessàries. En parla Guillermo Villuendas, subdirector del Servei Català de Trànsit.
La mesura seria la mateixa prevista. Creiem que ha funcionat durant la Setmana Santa, a la que va arribar la patrulla de Mossos i va començar a fer aquest pas alternatiu més de manera més manual, als quart d'hora, 20 minuts, o sigui, havies vist que s'havia reduït totalment aquesta retenció.
Tot això no va en detriment del projecte de fer passar la Nacional 260 pels Prats de Rodonella, en una infraestructura que no es farà ni a curt ni segurament a mitjà termini, però que solucionaria tots els problemes de tenir la carretera entre la cinglera de Ribamala i el riu Ter.
A Olot, la nova ronda de Sant Miquel pren forma, Roger Isern.
L'Ajuntament d'Olot ha adquirit l'edifici del carrer Sant Miquel número 14 per tal d'enderrocar-lo i fer un nou pas per aconseguir la que serà la futura ronda de Sant Miquel. Es va arribar a un acord amb la propietat per tal de poder fer aquest nou projecte que preveu el planejament urbanístic. N'ha donat els detalls el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Olot, Jordi Güell.
El planejament urbanístic de la ciutat preveu obrir un carrer que de fet se'n dirà Ronda de Sant Miquel i que comunica la plaça Palau fins al pont de Samenhof. Per entendre'ns, és on hi ha actualment el supermercat i en consum.
Güell també ha afegit els propers passos a seguir, que passen per l'expropiació de zones de jardins per tal de completar les accions i tirar endavant el projecte.
No caldrà, diguem, expropiar totes les propietats, sinó només la part, diguem, de jardí, que aquestes vivendes del carrer de Sant Miquel, aquests habitatges del carrer de Sant Miquel, diguem, tenen aquests jardins que toquen, diguem, a la llera del riu. Aleshores, caldrà continuar fent aquestes expropiacions prèvia a la redacció, diguem, del projecte per obrir aquest vial.
De moment es desconeixen els detalls del calendari d'actuacions, ja que no es disposa del pressupost.
Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo, al 972-26-84-16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
A Fluvià Òptics, al carrer Sant Rafel d'Olot, cuidem la teva salut visual. Fem revisions optomètriques per a una bona prevenció. El nostre equip d'òptics optometristes treballa amb tecnologia mimètica, progressius personalitzats amb realitat virtual i ara també amb una nova lent encara més innovadora. Rodenstock, perfeccionada amb tecnologia biomètrica, perquè tinguis unes lents progressives de la millor qualitat. Des de fa molts anys, a Fluvià Òptics tens la millor qualitat en muntures, lents de contacte i un equip de professionals al teu servei. Fluvià Òptics, la teva mirada sempre ben cuidada.
A la carretera, triar bé marca la diferència. I ara, a Girona, hi ha una nova manera intel·ligent de repostar. Plenergy. Plenergy ja és a la província de Girona, a Olot i a Cassà de la Selva. Gasolineres properes i accessibles, amb combustible de qualitat i preus realment imbatibles. Si valores el bon preu i una bona decisió, vine a Plenergy Olot o Plenergy Cassà de la Selva. Plenergy. Moure's així dona gust.
A la Clínica Dental Serra Marín pots gaudir d'una odontologia de qualitat i accessible. Ens adaptem a cada pacient amb condicions de finançament i plans especials adaptats. Únicament proposem aquells tractaments que el pacient realment necessita. Un cop estudiada la seva situació concreta i diagnosticades les necessitats terapèutiques i o emocionals. Clínica Dental Serra Marín. Pots trobar-nos a la plaça del Mercat d'Olot o al telèfon 972-280-896.
A Olot, quan una cosa funciona, es diu. I si és bona, encara més. Els bons amics, ja se sap, no es troben cada dia. Per això, amb el Pla Amic de Bassols Energia, si recomanes un amic, tens 50 euros per tu i 50 euros per al teu amic. Sense embolics, com ens agrada aquí. Energia de confiança, de proximitat i ben feta. Bassols Energia, de casa, de confiança. I quan recomanes bé, tothom hi guanya.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Què tal? Molt bon dia. Són 8:45 del matí. El futur és molt incert pel socialisme ripollès després de la polèmica d'aquesta setmana i especialment després de la renúncia dels dos regidors de la formació a Ripoll, que, recordem, el partit ha forçat a dimitir. L'anunci que cap membre de la llista socialista vol prendre'ls el relleu com a regidor, és a dir, que ningú s'hi vol posar, ha provocat que la Federació Socialista a les comarques gironines es vegi obligada a dissoldre l'agrupació local i a crear una comissió gestora, diuen, per reconduir la situació a Ripoll, un fet inèdit que no s'havia produït mai al municipi. Al ple de l'Ajuntament de Ripoll, aquell on hi va haver doncs tota aquesta polèmica, recordem l'abstenció dels regidors socialistes al pressupost municipal, cosa que va permetre doncs que l'alcaldessa amb el vot de qualitat els pogués tirar endavant, va tenir altres temes, com per exemple una nova modificació del pla urbanístic municipal per canviar l'ús de dos espais a la zona de la Devesa del Pla.
Aquest canvi es deu l'interès d'una gran superfície a l'indret i s'aconsegueix preservar la zona on se celebren esdeveniments com l'Inspira per traslladar el possible centre comercial una mica més avall, en un espai amb un ús més puntual prop de l'àrea d'autocaravanes.
L'alcaldessa Sílvia Orriols.
Avui podem deslliurar aquest terreny tan valuós de l'activitat econòmica i l'edificabilitat previstes. Recordem que estem parlant de planta baixa amb més 7 pisos i salvaguardar-lo com un espai net, lliure i natural per a les futures generacions de ripollesos. Com? Doncs traslladant aquesta activitat i edificabilitat al terreny que ja ha situat una mica més amunt, on per entendre'ns ara situem les atraccions.
A la Vall del Llierca hi ha preocupació sobre la gestió de l'aigua. 5 municipis de la Vall del Llierca i el Consell Comarcal de la Garrotxa estan fent un estudi per trobar nous punts de captació d'aigua en aquesta zona.
Històricament, a la Vall del Llierca han tingut problemes d'aigua i més durant la sequera. Per això es du a terme un estudi que ha d'acabar amb la perforació de diverses zones per poder garantir un millor abastament a Montagut, Tortellà, Gelguer, Sant Jaume i Sales de Llierca.
Per poder trobar els punts, el que hem fet és primer encarregar un estudi geològic per saber ben bé aquests estrats on estan ubicats i a quines zones aproximades hauríem d'anar a prospeccionar per poder trobar aigua en condicions.
D'altra banda, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts fa una crida a respectar les senyalitzacions als trams tallats a l'accés de la ruta de les Tres Colades, o fan justament després de que s'hagi detectat que algunes persones han fet cas omís durant la Setmana Santa a les recomanacions de seguretat. L'alcaldessa és Maria Vidal.
Aquesta Setmana Santa, algunes persones que havien creuat les cintes, les valles i demés, enmig dels espais que nosaltres hem delimitat per no passar. I clar, llavors, no pot ser, el que ho fas és per vetllar per la seguretat, no?
I encara hi ha un altre tram delicat, en aquest cas, a la zona del cingle de Fontfreda, per culpa de la vegetació que obstaculitza el camí, també en aquesta ocasió s'ha hagut de tancar l'accés en aquest tram. La setmana que ve començaran les obres per estabilitzar el talús de Ribamala.
Així ho ha traslladat el Ministeri de Foment a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. La intervenció es pot allargar mesos, però es vol assegurar correctament el talús per evitar cap possibilitat de noves esllavissades.
L'alcalde és Ramon Roquer.
Estem parlant de 800 pilotatges en alçada, amb uns treballs molt complexes, que cal fixar una malla important perquè pugui aguantar futures esllavissades, i per tant es pretén fer una feina ja definitiva, que permeti doncs, durant molt de temps, suposo que molts anys, no hi torni a haver una inestabilitat com la que hi ha hagut.
I a Olot, la nova ronda de Sant Miquel pren forma.
No caldrà, diguem, expropiar totes les propietats, sinó només la part, diguem, de jardí, que aquestes vivendes del carrer de Sant Miquel, aquests habitatges del carrer de Sant Miquel, diguem, tenen aquests jardins que toquen, diguem, a la llera del riu. Aleshores,
caldrà continuar fent aquestes expropiacions prèvia a la redacció, diguem, del projecte per obrir aquest vial.
És Jordi Güell, regidor d'Urbanisme d'Olot. De què parlarem a partir d'ara? Doncs de que l'Ajuntament de Llanars ha tret a concurs públic una plaça d'agent cívic després de les bones valoracions de les anteriors proves.
La figura de l'agent cívic s'instaurarà els caps de setmana i en les èpoques de més afluència al municipi.
Un dels murs de la Devesa del Pla s'ha convertit en un recopilatori de mots en desús.
Dins el projecte Artistes del Canvi, els alumnes de l'Escola Salesiana de Ripoll han estat els encarregats de traspassar-hi aquelles paraules que fa temps que no s'utilitzen en el dia a dia.
Pilar Riera fa el salt a la novel·la amb la publicació de Res no és el que sembla.
Després de gairebé una dècada repassant la història en alguns àmbits de la comarca i d'aprofundir en algunes personalitats garrotxines, ara Riera explica una història de ficció.
I també tindrem temps de parlar de les activitats esportives de lleure i lúdiques, protagonistes aquest estiu a la Garrotxa.
Es preveu algunes novetats com activitats per a joves d'entre 14 i 16 anys i la recuperació del casal de gimnàstica, entre d'altres.
Un miler d'alumnes participaran a la jornada del Dia de l'Educació Física al Carrer a Catalunya, que aquest any es celebra a Olot.
Hi participaran alumnes de primària i secundària que sortiran per la ciutat a realitzar les classes d'educació física que farien al seu centre educatiu.
Olot serà una de les seus del circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet.
Tot i que encara falta perfeccionar alguns detalls, el circuit tindrà totes les categories possibles i Olot tornarà a repetir com a seu després de ser-ho en alguna ocasió durant les 8 edicions que s'han dut a terme fins ara.
I en esports també parlarem de pàdel, perquè el Club Tenis Pàdel Can de Bànol ha donat el tret de sortir del calendari anual amb el torneig de primavera.
28 parelles han participat de la competició en les diverses categories, establint un nou èxit d'inscripcions per a l'entitat Can de Manoleca.
Són les 8:35.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Catalunya, Espanya i el món es desperten clau econòmica. El Fons Monetari Internacional alerta d'una recessió mundial si no s'atura ja la guerra a l'Orient Mitjà.
L'Organització Financera Mundial diu que l'actual crisi energètica és la pitjor de la nostra era i la compara amb la de la dècada del 1970.
Mentrestant, Israel i el Líban s'emplacen a seguir negociant després del primer contacte entre governs en 30 anys.
Per la seva banda, el president Donald Trump insinua que les converses amb l'Iran es podrien reprendre aquesta mateixa setmana.
A casa nostra, els preus es disparen per l'alça dels carburants i l'IPC ja se situa al 3,1% durant el mes de març.
Al conjunt de l'Estat, la inflació puja al 3,4% per l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i la rebaixa d'impostos als carburants encara té poc impacte en les xifres.
Nou cop del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a Espanya pels interins ara reclama un canvi radical contra la temporalitat al sector públic.
Considera que no hi ha una penalització adequada que obliga la legislació europea en els casos d'abusos en l'encadenament de contractes.
Expulsen del ple un diputat de Vox després d'encarar-se a la tribuna amb la presidència del Congrés.
José María Sánchez ha estat expulsat de la cambra després de situar-se dues vegades darrere la tribuna d'oradors i enfrontar-se amb els membres de la mesa en una situació inèdita en democràcia.
Els Pirineus perden 3 dies de gelada i en guanyen 5 d'estiu cada dècada.
Un estudi del Servei Meteorològic de Catalunya mostra una tendència cap a un clima més càlid i sec als Pirineus i assenyala que la temperatura ha crescut 2 graus de mitjana des del 1959.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Ara parlàvem del temps fa uns instants. Anem a veure si la bonança es continuarà mantenint a mesura que anem avançant durant aquesta setmana. Ara mateix tenim 8 graus al centre de la ciutat d'Olot i en tenim 5 de positius a Ripoll. Dani Ramírez.
Avui repetirem el mateix patró que ahir, és a dir, sol, nit freda, matinada que ha estat freda, novament, amb alguna glaçada aïllada, a l'interior, evidentment, i calor de dia, o ambient suau, màximes de 20, 23, puntualment 24 o 25. Va pujant la temperatura i demà també ho notarem, de nit i matinada no farà tan fred. Per tant, matinada amb algunes glaçades aïllades a l'interior, per exemple, S'ha arribat a 1-0 Camprodon, 0-7 Casa, 0 també Sant Pau de Segúries, 1 grau a Mieres, 1 grau a Fornells de la Selva, ha fet força fred també cap al Gironès, 2 graus a Olot, 2 graus a Vic, i destaquem que pràcticament no ha glaçat alta muntanya, 0 graus a Ulldeter, quan ahir en tenien 7,5 sota 0. Per tant, molta bonança, s'acaba la tramuntana, el vent serà feble i el dia agradable, pràcticament sense núvols o 4 cúmuls a les muntanyes del Pirineu aquesta tarda. Demà tot igual, algun núvol prim aïllat, algun núvolet de tarda a la muntanya, això dijous, la temperatura es manté relativament estable, una mica més alta, i divendres segueix pujant la temperatura amb alguna gotellada de tarda cap al Ripollès i sobretot la Cerdanya. El cap de setmana segueix aquesta temperatura alta de dia, les nits fresques però no tan fredes, i alguns ruixats de tarda, tant dissabte com diumenge, fins i tot 4 trons al Pirineu Oriental. No sembla un gran canvi de temps, però arribarien ruixats de tarda tant dissabte com diumenge.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
5 minuts, 3 quarts de 9, l'Ajuntament de Llanars ha tret a concurs públic una plaça d'agent cívic després de les bones valoracions de les anteriors proves. La figura de l'agent cívic s'instaurarà els caps de setmana i en les èpoques de més afluència al municipi, i la seva tasca serà purament informadora, no pas sancionadora. Ens ho explica en Marc Roura.
Després de la prova pilot de l'estiu passat i de recuperar la seva figura per Nadal, ara l'Ajuntament de Llanars ha posat a concurs públic una plaça d'agent cívic. La voluntat del consistori, tal com afirma l'alcalde Amadeu Rossell, és que la figura posi ordre al municipi en moments de més afluència de públic, com són els caps de setmana o èpoques d'estiu o Nadal.
La figura d'un agent cívic la deixem pensar que era la millor, la més correcta. Una persona, doncs, que no sanciona, sinó que només informa. Informa del que pots fer i del que no pots fer. I, per tant, a nosaltres això ens ajuda molt a mantenir un cert equilibri en aquests moments de tanta afluència de gent.
L'alcalde també destaca que l'agent cívic és necessari a Llanars i a una vall que compta cada vegada amb més afluència turística per garantir el respecte i la convivència.
El plantejament és que aquests pobles, que diguem-ne pobles petits, s'han convertit en pobles grans en determinades èpoques de l'any. I doncs veus els caps de setmana, i sobretot doncs a la Setmana Santa, que ho hem de passar a estius, doncs la població ens augmenta per 5, 6, 7 o 8 vegades. Vull dir que llavors, esclar, no tenim els recursos que necessitem a les nostres mans. Recursos què vol dir? Doncs recursos una mica de vigilància, d'informar i de vigilar doncs que les coses es facin ben fetes. És el tema d'apartaments, és el tema doncs de controlar doncs els gossos que vagin lligats pel poble, que doncs no facin el que vulguin allà mig del carrer, doncs que autocaravanes, doncs que la gent no entri allà on no ha d'entrar, vull dir, coses d'aquest sentit, no.
De moment, dues persones han estat admeses a la convocatòria i ara hauran de superar les proves pertinents.
Un dels murs de la Devesa del Pla s'ha convertit en un recopilatori de mots en desús. Dins el projecte Artistes del Canvi, els alumnes de l'Escola Salesiana de Ripoll han estat els encarregats de traspassar-hi aquelles paraules que fa temps que no s'utilitzen en el dia a dia. Ens ho explica la Laura Segó.
Bressolar, apriar, abastar són tan sols alguns dels 200 mots que es poden llegir a la paret de les paraules que es pot veure a la zona de la Devesa del Pla. Els artistes són els alumnes dels Salesians, una activitat inclosa en el projecte Artistes del Canvi, en col·laboració amb l'ONG dels Salesians Bosco Global i conjuntament amb altres organitzacions no governamentals. L'objectiu és que els alumnes treballin els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. Des de fa temps que han anat recopilant paraules que van quedant en desús. La Marta Freixedes els ha ajudat a dissenyar la lletra. Núria Moret, directora dels Salesians.
Agafin un criteri, no?, de voler transformar la societat, de canvi, de millora constant del nostre entorn i del món en general, i ho expressin a través de l'art. Llavors, doncs, hem contactat amb diferents artistes locals perquè ens puguin ajudar a fer realitat una mica aquest projecte, i cada cicle de l'escola doncs ha fet un producte artístic diferent.
Un treball que ha suposat un aprenentatge per part dels alumnes. Cadascun s'encarregava d'algun mot. Nora Casals i Jana Llimós.
Jo faig buscall, que és un pal, bueno, un tronc gruixut. I també faig broc, que és un pal prim que es fa servir per encendre la llenya.
Jo faig enyorança, que és quan trobes a faltar algú, el fet que trobes a faltar algú, i que el fet d'estar lluny o que potser ja no hi és entre nosaltres. Suara és fa una estona.
Fins i tot hi ha hagut alguna paraula que els ha sorprès més que la resta.
Talaià, perquè ens la va dir la Mercè a principi de curs, quan nosaltres encara no sabíem paraules de vocabulari ric o que s'ha perdut.
Per exemple, un cingle em va fer gràcia perquè és un penya-segat.
Aquest és un mural que estarà en contínua evolució i que vol ser una tela en blanc.
L'intenció és que aquí puguem anar-hi afegint paraules i vagi creixent la paret de les paraules i tothom qui vulgui doncs pugui participar.
Cada cicle ha fet un producte artístic diferent. El 29 d'abril a les 4 de la tarda a la sala d'exposicions del Museu Etnogràfic es farà una inauguració conjunta de l'exposició amb la representació de les persones i artistes implicats en el projecte Artistes del Canvi, que es podrà visitar fins a finals de maig.
Pilar Riera fa el salt a la novel·la amb la publicació de Res no és el que sembla. Després de gairebé una dècada repassant la història en alguns àmbits de la comarca i d'aprofundir en algunes personalitats de la zona, ara Riera explica una història de ficció. Hem anat a parlar amb ella i ens ha explicat coses com aquesta.
La garrotxina Pilar Riera fa el salt a la novel·la aquest Sant Jordi amb la publicació de Res no és el que sembla.
I és la història d'una dona, hi ha més personatges, i ella, bueno, va alternant el que és el passat d'ella amb el present. El present no és ara, sinó que és el 1990 i pico. És una novel·la per passar l'estona, bàsicament. Sí que hi ha doncs, una mica de, no diré misteri, però és, bueno, és que res no és el que sembla.
Una història de ficció que recupera després de molts anys i és que des que la va començar a escriure realment ha plogut.
Que de fet aquesta novel·la té història perquè abans que jo fes cap llibre vaig començar la novel·la. Aquesta novel·la es va començar el 2008. El que passa que llavors em va venir la idea de fer els altres llibres i la vaig anar deixant i jo l'agafava, la deixava i fins que ara fa uns mesos que vaig dir, ara ja sí que ja l'hem d'acabar.
Des del 2018 fins ara, Pilar Riera ha escrit fins a 9 llibres, tots ells però històrics o basats en dades i informació concreta i real. Ha parlat de la indústria i el comerç, del casino Lutí, dels anys 60 a la Garrotxa, d'en Pere Ribes, de les orquestres de la Garrotxa, de la Maria Branyes i també de la Guerra Civil.
Ara mateix estic preparant una altra, que ara de moment estic recollint informació, que també serà Història d'Olot, i bueno, aquesta novel·la don per fer-ne una altra i potser sí que ja hi estic donant alguna volta.
I és que a la Pilar li encanta escriure.
Bàsicament és això, no? És passar molt bé, va dir-me de la realitat i passar estones doncs, molt bones i m'encanta i m'agrada doncs, també el tema de buscar informació, també m'agrada molt, perquè és allò de busques una cosa, d'aquesta te'n porta una altra i realment doncs, m'ho passo molt bé.
Activitats esportives de lleure lúdica seran les grans protagonistes aquest estiu a la Garrotxa. Es preveuen algunes novetats com activitats per joves d'entre 14 i 16 anys i la recuperació del casal de gimnàstica Roger, entre altres propostes.
Ja es pot consultar la guia activa a l'estiu de 2026, elaborada pel Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament d'Olot. La guia agrupa en un sol document totes les propostes educatives, esportives, culturals i de lleure que s'organitza durant el període de vacances estivals a Olot i arreu de la comarca. Hi ha propostes per infants i joves menors de 18 anys dissenyades i creades per professionals de cada sector. La guia es divideix en tres blocs: les activitats de l'Estiu Riu, aquelles organitzades des de l'Ajuntament d'Olot, les que organitzen la resta d'ajuntaments de la Garrotxa i les entitats i empreses. L'objectiu és que cada família trobi una activitat adaptada a les seves necessitats i fer de l'estiu un temps d'oci i una oportunitat per adquirir noves experiències i aprenentatges. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sellabona.
Un ventall d'activitats ben ampli, on de ben segur tots els infants i joves de la comarca segur que podran acabar trobant aquella activitat que més els agrada, que més s'ajusta al que estan buscant. I també doncs és important recordar que aquest és també un recurs molt important per les famílies. I això també és una mica el que explica sempre la voluntat i l'esforç que hi ha darrere d'aquesta guia, unitària.
Una sèrie d'activitats que es faran a l'estiu, però que es necessita inscripció prèvia, tenint en compte que, per exemple, en l'edició de l'any passat, en total hi van participar més d'un miler d'infants i joves a Olot. El tècnic de l'àrea d'educació, Enric Arbadia.
Les inscripcions s'obriran a partir del 28 d'abril. Es pot fer, evidentment, per internet. Estrenem una nova web que esperem que sigui ben senzilla i que funcioni a la mar de bé, i si no, estarem evidentment també a la UAC a fer inscripcions presencials durant dues setmanes, del 28 d'abril al 10 de maig.
Per la banda esportiva, el tècnic d'Esports d'Olot, Arnau Casas, ha explicat una de les principals novetats que recuperen aquest any.
Les novetats que tenim són els casals esportius d'aquest any, val? Que recuperem un casal, que és el casal de gimnàstica, que havíem fet fa dos anys, i aquest any el tornem a portar dins de l'Estiu Riu. Llavors, amb el casal de gimnàstica tenim casal de gimnàstica, casal de hockey, casal de patinatge i casal de bàsquet, amb un format de 9 a 1.
Unes activitats que tenen una visió comarcal i on cada municipi oferirà activitats pròpies vinculades al seu entorn. Alhora hi haurà una sortida conjunta el proper 31 de juliol. La consellera delegada de Joventut i Esports del Consell Comarcal de la Garrotxa és Anna Vegas.
M'agradaria posar en valor una cosa que per nosaltres és especialment important. El fet que des del Consell Comarcal s'ha estat treballant perquè tots els ajuntaments que ho vulguin, i sobretot els més petits, puguin tenir una oferta d'estiu al seu municipi. Creiem que aquest és un dels grans guanys d'aquesta proposta, fer que el lleure educatiu arribi a tot arreu.
La tècnica de l'àrea d'Educació i Joventut del Consell, Marta Vila, ha explicat els detalls de la principal novetat d'enguany, la ruta 14-16.
Com a novetat, plantegem la proposta de ruta 14-16, que és una proposta nova, que el que es pretén aquí és, sobretot, que els joves puguin desenvolupar també una capacitat d'autonomia i també de participació i de servei al territori i a la comunitat.
El període d'inscripció serà del 27 d'abril al 15 de maig per a aquestes diverses activitats. Totes les inscripcions es faran a través d'internet al web garrotxajove.cat o a través del web de cada ajuntament participant.
I un miler d'alumnes participaran a la jornada del Dia de l'Educació Física al carrer a Catalunya, que celebrarà Olot.
El Col·legi de Professionals de l'Activitat Física de Catalunya ha escollit la capital de la Garrotxa per ser l'epicentre del Dia de l'Educació Física al carrer a Catalunya. Aquest dijous, pràcticament un miler de joves participaran en aquesta matinal provinent d'una desena de centres educatius. Cada centre tindrà una zona de la ciutat on realitzar les seves classes d'educació física. Una de les membres del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física de Catalunya, Mariona Casanovas, explica quin és l'objectiu de la jornada.
No només estem, doncs, corrent darrere una pilota o fent esport o fent activitat, sinó que hi ha una sèrie d'aprenentatges a nivell de valors, d'educació pels nens i nenes, no?, pels infants i adolescents, i també la part esportiva, evidentment. Quin és l'objectiu? Poder sortir cada escola, cada centre que participa a la seva ciutat, en els espais on tinguin, no?, espais públics, i mostrar a tothom què és el que estem fent. Quin és el paper, quin és el rol del docent d'educació física en aquest sentit més a nivell educatiu.
Hi participaran l'Escola Petit Plançó, el Viseroques, el Pla de Dalt, l'Escola Pia, el Morrot, el Cor de Maria, l'Institut Escola Greda, el Malagrida i els instituts Garrotxa i Bosc de la Coma. Els alumnes dels diferents centres practicaran la seva classe d'educació física en una zona de la ciutat, com el Filal Petit, la plaça Major, el Parc del Pla de Dalt o la pista poliesportiva del barri de Pequín, entre d'altres.
I encara més coses, perquè Olot serà una de les seus del circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet.
El bàsquet segueix creixent a passos de gegant a la Garrotxa. Prova d'això és que Olot, concretament el pavelló de la ciutat, tornarà a acollir la novena edició del circuit 3x3 de la Federació. Aquesta modalitat de joc no requereix equips d'un gran nombre de jugadors, ja que amb un total de 4 jugadors, 3 de pista i un reserva és suficient. Durant totes aquestes edicions que s'han dut a terme fins al moment, han aconseguit superar els 8.100 equips inscrits i, en conseqüència, més de 29.000 participants que han passat per pràcticament una trentena de ciutats de Catalunya. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellabona, explica la rellevància que té acollir aquest circuit de bàsquet a la ciutat.
A vegada, quan la federació, també a través del club, ens va proposar o ens va traslladar la voluntat de tornar a Olot com una de les seus d'aquesta lliga, doncs no vam dubtar-ho, i de seguida veient l'interès que tenia el club per poder acollir una prova com aquesta, jo crec que és una fantàstica notícia que torni a Olot, i a més doncs, en un any com aquest, no?, que el 2026, doncs, esportivament parlant, és un any de molta intensitat. Una de les potes que també volíem seguir desenvolupant és poder acollir més esdeveniments esportius de referència a nivell nacional o internacional,
Aquest és un bon exemple.
Qui s'encarregarà del tema de l'organització, entre d'altres, és el Club Bàsquet Olot. De fet, quan el Club Olotí va fer 50 anys, ja va acollir aquest circuit de 3x3 al Pavelló, on van participar un gran nombre de jugadors. En aquesta novena edició s'espera la participació d'uns 150 equips i més de 600 jugadors en una modalitat diferent del bàsquet de tota la vida. Ho explica el president del Club Bàsquet Olot, Werner Esteller.
És una activitat del 3x3 que cada cop s'està, bueno, no només ho nota la federació, ho notem els clubs i a nivell local ho percebem així també, que cada cop va més. És una activitat que necessita de no tot un equip de 12 participants, sinó que poden ser participants de 4, que són activitats molt dinàmiques i molt atractives en quant al seu dinamisme en l'organització i l'execució, i que cada cop ja posa més.
El circuit començarà el 31 de maig a Badalona i passarà per ciutats com Balaguer, Reus, Llinars del Vallès, Tarragona i Blanes. El 12 de juliol es durà a terme a Olot i es posarà al punt final aquesta novena edició el 25 de juliol amb les finals a Barcelona.
I acabarem parlant de pàdel, perquè el Club Tenis Pàdel Can de Bànol ha donat el tret de sortir del calendari anual amb el torneig de primavera. Marc Roura.
28 parelles han format part del torneig de primavera del Club Tenis Pàdel Can de Bànol. El primer torneig de la temporada va començar divendres i s'ha allargat fins aquest diumenge, dia en què s'han disputat les eliminatòries i les finals de les diverses categories. Des del club destaquen la bona participació en aquest torneig d'estrena, on s'han jugat més d'una cinquantena de partits. En parla el membre de la junta del Club Tenis Pàdel Can de Bànol, Ricky Morera.
Sí, molt contents perquè últimament els tornejos que fem emplenem, tenim un màxim perquè tenim 3 pistes i el cap de setmana no dona per més, però molt bé, la gent respon, comença a venir gent d'altres clubs, d'altres pobles, tenim gent de Camprodon, tenim gent de Torelló, estem molt contents.
El torneig de primavera també ha sigut l'estrena de les noves pistes del club. A principi d'any, el consistori Camp de Benolenc va canviar la darrera pista, que quedava amb superfície vella, i també va aprofitar per fer petites millores.
L'any passat vam canviar una de les pistes, ara per sort hem pogut canviar la que ens quedava pendent. Hem fet una mica de reforma del cablejat, que també s'havia de canviar, que estava malament, que la reta estava mal tensada. Ens ha fet una mica de neteja, que teníem herba, teníem molt seguint de la pista, perquè clar, vivim al Ripollès i el Ripollès és el que té.
La pròxima data marcada del calendari del club serà a finals de maig, quan es disputi el torneig Vila de Camp de Bànol de tenis. Pel que fa al pàdel, el següent compromís serà el 18 de juliol, amb el torneig amb sopar.
Hi ha un torneig de tenis que es fa al maig, que el fem cada any també, que esperem que s'apunti molta gent, perquè també és important que el tenis sigui creixent igualment. I llavors en tenim 3 més de pàdel. Tenim un que fem un sopar així popular, en plan de bon ambient i això, i llavors en queden 2 més cap a final d'any, que n'hi ha un de mixta final d'any i un altre cap a quan s'acaba la festa major de Can de Bànol.
D'altra banda, els equips del club continuen disputant les lligues comarcals. Aquest cap de setmana el femení va guanyar 5-0 al Sant Julià, mentre que el femení més 45 va perdre 2-1 contra el Lluçanès.
Gràcies, Marc, ho deixem aquí. Que passeu un bon dia.